Doncs mira, avui dins d'aquesta col·lecció de dies mundials n'hi ha de força actius. Actius vull dir actuals. De totes maneres, n'hi ha un que és del món de l'oci. Avui és el dia mundial de James Bond, que no en tenia ni idea, però avui també és el dia internacional d'anar caminant a l'escola. Parlo del tema de mobilitat i d'aquí uns minuts et parlaré de mobilitat perquè ahir l'Ajuntament de Lleida va presentar dades sobre la mobilitat a la ciutat de Lleida. Però també avui hi ha dos pilars sobre l'educació. És el dia internacional de l'educació vial, que potser ens en falta molta, i també avui és el Dia Mundial dels Docents, que al final són els qui ens ensenyen des de ben petits. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimecres, meitat de la setmana, 5 d'octubre. Ara treia el nas per la finestra. Ens estem atensant als 23 graus a la ciutat de Lleida amb un temps totalment assolellat. Avui hem tingut una mínima lleugerament superior a la d'ahir, que ja havia set també superior a la d'abans d'ahir. Avui ens hem quedat a 12,8 graus de temperatura mínima. Per tant, les mínimes que han anat pujant, com ja ens va avançar Armando Álvarez, i que les màximes es mantindran altes almenys per les dates que som. A partir de migdia podem pujar fins als 26, 27 o 28 graus. Buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. És dimecres avui, això vol dir que escoltarem l'entrevista Cosmopolita i que també parlarem de llibres a la llibrera amb l'Anabel Ramos. A partir de la una, les noves tecnologies a l'Info COPE Lleida i després a 2:15, ja saps, la nostra tertúlia amb veu de dona on parlem de temes d'actualitat però sota el punt de vista d'una dona. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general, amb ambient assolellat, tot i que zones de la meitat nord de la província creixeran alguns núvols d'evolució diurna. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes de 28 graus a Balaguer, de 27 a Lleida, capital, i a Tàrrega, i les màximes avui rondaran els 25 a la Seu d'Urgell, a Viella. I si ens referim el vent continuarà en general fluix amb predomini de la component sud. Si parlem ara de la jornada de demà dijous, esperem cels poc ennuvolats al principi i augmentaran els núvols amb el pas del dia, quedant alguns intervals de ennuvolats a la tarda. Si parlem de les temperatures, demà tampoc canviaran gaire, amb unes màximes que seran demà de 28 graus a Balaguer, de 27 a Lleida i a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell, i demà la màxima, per últim, serà de 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ahir, 28 graus de màxima a Lleida. Avui, doncs, si fa no fa, aquí ens quedarem. 12:23 minuts, actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona de 20 i 23 anys com a presumptes autors d'un delicte de falsificació de document públic. A darrera hora de la tarda, un vehicle va posar benzina en una benzinera a peu de la Nacional 230 al municipi del Pont de Suert i va fugir del lloc sense pagar el combustible, que el preu que està avui en dia, i depenent de la mida del tanc, doncs segur que eren una força diners, vaja. Poc després que el responsable de l'establiment ho denunciés a la policia, un mosso fora de servei va veure com un dels ocupants d'un vehicle que estava aturat a la Nacional 230 llençava unes plaques de matrícula al pantà. Tenint en compte que el vehicle coincidia amb el descrit pel responsable de la benzinera, la gent fora de servei va continuar circulant darrere del turisme en direcció a Lleida. La policia va recuperar la placa i va confirmar que era la matrícula que duia el vehicle al Pont de Suert quan va marxar sense pagar de la benzinera. També, encara amb crònica de detencions, s'ha detingut a Cervera un conductor ebri que circulava en direcció contrària per la A2. Els Mossos van tallar temporalment la circulació per evitar un accident davant la negativa del conductor a aturar-se. I també s'ha detingut a un home de 52 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per cultivar 240 plantes de marihuana en una zona boscosa de les Valls d'Aguilar. Els Mossos també van trobar al domicili de l'arrestat, a Taús, 63 plantes més i una cinquantena de pots amb cap d'ells. I amb crònica judicial, les psicòlogues consideren creïble el relat del nen que denuncia abusos sexuals del pare durant 2 anys a Lleida. Expliquen que el nen relata la situació com a abusiva perquè no estava còmode i volia escapar, però no podia. I la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya posa xifres al que t'estem dient de la davallada de producció de la campanya de la fruita d'aquest any, motivada principalment per les glaçades del mes d'abril. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya estima que els sectors de la fruita i l'ametlla deixaran de facturar 423 milions d'euros per aquestes glaçades. Les cooperatives reclamen el suport del govern per limitar els expedients de regulació per la caiguda de producció. I obrim plana local a la ciutat de Lleida. La paeria treballa per solucionar els problemes per una ocupació en un edifici del carrer Maria Sauret de Lleida. La Guàrdia Urbana i el Departament de Disciplina Urbanística volen posar fi a una situació que genera molèsties als veïns. I l'estudi de la paeria que ja vam avançar ahir, que s'havia ajornat 2 setmanes, però que s'havia de presentar, ahir ens ho explicava a la tertúlia dels polítics, a 2:15, el regidor de mobilitat, Joan Ramon Castro. Doncs aquest estudi assenyala que gairebé la meitat dels desplaçaments a la ciutat de Lleida es fan a peu. L'informe també revela un descens de l'ús del vehicle privat i que els busos no han recuperat els usuaris prepandèmia, és a dir, d'abans de la pandèmia. Marxem ara cap al territori perquè l'Urgell posa en marxa un servei de deixalleria mòbil que es desplaçarà als municipis per potenciar el reciclatge. El Consell Comarcal també treballa per implantar la recollida de residus porta a porta a totes les poblacions. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que el govern aprova la creació de l'Energètica. És una empresa pública d'energia de Catalunya. La companyia només subministrarà a la Generalitat i als organismes que en depenen, i també gestionarà les centrals hidroelèctriques a mesura que vagin exhaurint les concessions actuals.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, la meitat de la setmana. Això vol dir que ja tenim el Cosme García aquí als estudis per parlar, per conèixer una nova persona, l'entrevista cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia, com estàs?
Hombre, Ricard, què tal? Qué bueno que vinistes. Me alegro de poder-te saludar.
Qué bueno que vinistes, jo estic clavat aquí cada dia.
Ah, bueno, que vinistes.
Tu ets el que va venint.
No, no, però perdona, és que no et veig, perquè tens la finestra de darrere oberta.
Sí, home, perquè entra una mica de llum, que també ens agrada.
Arribo molt cansat, perquè després de la Fira de Sant Miquel, després de les festes de tardor...
Però tu què has anat a fer, la Fira de Sant Miquel?
Coi, va ser el dia de les carres regionals, va ser més important aquest dia que el dia de la ciutat.
Vas anar a presidir, però tu vendre i això no.
Com que no venc?
Què vas vendre?
Lleida. Ah. Els que venen de fora.
I bé, vas quedar bé?
Jo, meravellosament bé. A més, jo tenia l'Empar de la Verge Blanca de l'Acadèmia. Avui porto un que precisament els seus pares són pastors d'una església. Mira.
Mira.
Sí. Sí, el panorama t'ho dic de veritat.
A veure, t'he de dir que jo avui el teu convidat el conec. Però també t'he de dir que l'he entrevistat bastantes vegades, però sempre per telèfon, perquè ens va coincidir pandèmies, històries pel mig, i sempre per telèfon, vull dir que imagina't tu.
Què era quan estava fent el radio de 100, 100, cadena, 100?
Ah, ja, cope, però jo ja l'havia vist abans fent de jurat també al directe, allò que es feia abans a l'Ajuntament, vull dir que parlo de fa molts anys.
No, de tota manera, aquestes sabates que porta ahir li va regalar tu, però se les va pagar ell.
Sí. Cosme, va, en qui tenim avui?
Presenta-ho tu, va, te deixa presentar-ho.
No, m'heu presentat
presenta-ho
tu, que és el teu espai. Doncs pues, escolta, que tenim el... Mira, que ha sigut pregoner aquest any a les festes de tardor de l'Ajuntament de Lleida. Se l'ha començat a conèixer quan ha sortit a la televisió, perquè la tele se l'ha començat a conèixer a nivell de públic general, parlo, eh? La tele té aquest poder, però la gent que ens agrada la música fa molts anys que l'escoltàvem, el Kelly Isaias. Kelly, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
La gent que ens agrada veure música en viu i en directe, que a Lleida hi ha pocs llocs per fer-ho, al final els grups que porten molts anys treballant-ho, els acabem coneixent, i un d'ells era el Kelly i tots el seu grup, vaja.
Sí, però que no has dit el nom, Coers, home, s'ha de dir, el nom.
Sí,
la publicitat és la publicitat.
Així és, així és.
Kelly,
bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí, eh? Gràcies per estar
aquí. No, que va, vosaltres, moltes gràcies.
Bueno, la veritat, jo no et coneixia, eh? Jo t'he conegut a través de... Sí, que et coneixia per Coers, però no et coneixia personalment, no? I vas estar a l'Ajuntament a signar el llibre d'honor, I em deien, és que és un xaval molt majo, molt majo, tots els partits polítics que estaven allà en aquell moment, no? Després et vaig veure al pregó. Si a mi em preguntes, va ser un gran pregó? Et deia, no. Però nos vas impactar tots explicant-nos la teva vida, tal com has arribat, la teva integració, la teva família, el que estimes a la ciutat de Lleida i el que la projectes, no? I això és molt important. Explica'm quan arribes a Lleida i d'on vens.
Bueno, primer m'agradaria parlar una mica de per què no va ser un gran pregó i va ser d'altra manera.
No t'ofenguis, eh?
No, home, no, home, no. Sí, jo precisament volia que fos així, perquè quan m'ho van proposar, doncs els vaig preguntar, esteu segur que voleu que ho faci? Perquè... ja sabeu com sóc, o sigui, no... està molt bé si jo sóc un abanderat de la nostra ciutat de Lleida.
Ho sé, ho sé.
I ho sóc bastant quan surto d'aquí, no? Quan estic a Barcelona, a Tarragona, a on sigui, no? Fora de Lleida, doncs intento explicar a través de la música la importància de viure a Lleida, no? Doncs un cop estàs a Lleida, doncs la gent de Lleida ja sap com és Lleida, no necessiten saber com és Lleida. I doncs vaig pensar que podria enfocar el pregó cap a la meva vida, la de la meva família, la dels meus amics i la de la gent del meu sector, no? Doncs vaig intentar...
Ho vas fer bé.
Vaig intentar fer que la gent vegués...
La proximitat i la part humana.
I que la gent que ja em coneix de fa molt temps, que em conegui de veritat, no? A través d'un discurs. I bueno, me n'alegro saber que ho vam aconseguir.
Kelly, jo estic a la parròquia del Carme, on ha estat la immigració de Lleida. Mossèn Joan Mora va fer molt pels emigrants de Lleida. Però jo he conegut el tarannà de les persones. A vegades la gent, per la seva... i ho vas dir al pregó, per la seva raça, pel seu color de pell, per la seva llengua... Fica estereotips que no són passats. A la persona cal conèixer-la de prop.
Així és. Suposo que som persones de manera que diem de fàbrica, som una mica idiotes, no? Però bueno, però tenim la sort també de que una de les coses més grans que fem, jo sempre dic que l'habilitat més grossa del ser humà és l'adaptació, no? L'aprenentatge a través del temps, i ens hem de deixar educar una miqueta més. Ningú sap tot. Tenim gent al nostre costat que probablement sabrà alguna cosa més que tu, i tu més que aquella persona també, no? Ens hem de deixar emportar una mica, ens obrim, i és així com aprenem tots.
Saps a qui li vaig passar el teu pregó?
No.
Al Josep Maria Forner. T'estime moltíssim.
Jo també amb ell, el vaig mencionar de manera molt especial al pregó, perquè bueno, va ser un dels meus professors que m'ha deixat un gran impacte. Aquest home em va ensenyar a tenir molta paciència, a que el que arribarà, arribarà. I bueno, amb una mica de dedicació i esforç, tot arriba.
T'has sentit marginat en algun moment per la teua pell o per la teua forma?
Bueno, sí, jo i crec que és normal. Crec que és normal. Jo m'he sentit... Ahir estava parlant amb una amiga. Jo li vaig dir que no les tinc totes si vaig patir bullying. Pot ser perquè mentalment sóc massa fort i no he considerat que el que he patit ha sigut bullying. Però el que sí que he patit des del primer dia és discriminació i racisme. I, bueno, i a poc tot això s'ha anat desapareixent una mica, no? Però la discriminació és una cosa que sempre ha estat a l'ordre del dia. I és aquí on tots crec que ens falta una mica de treball.
I de consciència.
I de consciència. Hi ha vegades, no tot té a veure amb el color de la pell, també té a veure amb la llengua. O sigui, a vegades discriminem i tatxem i li fiquem creu a una persona que no parla en català. O sigui, pot ser una persona de pell blanca i que només parla en castellà i segurament hi haurà gent que li discriminarà, i això, doncs...
Estàs parlant amb una persona que és defensor d'aquests valors que estàs dient, tu.
Hem de
jo porto les cases regionals de Lleida i és complicat aquest tema, eh?
Sí que ho és. Sí que
a cadascú se li ha de respectar la seva singularitat i ha d'estimar com tu fas a la ciutat que t'ha adoptat, no? I perquè t'ha adoptat perquè tu has volgut.
Sí.
Has vingut per necessitat, però T'has volgut quedar aquí, podries estar en una altra ciutat, no?
Sí, però en les dues bandes ha hagut un carinyo per les dues parts, no? I ha de ser així. Però ha de ser així amb mi i amb qualsevol persona.
La teva primera música és reggae o què és?
És una pregunta que fins al dia d'avui no tinc cap resposta. Perquè, clar, m'agrada molt el gospel, m'agrada sol, m'agrada blues i reggae. O sigui, aquests quatre estils per mi és... han d'anar de la mà.
I el teu... en qui t'emmiralles? A qui t'agrada més de la música actual?
Depèn de l'estil. Depèn de l'estil. M'agrada molt Sting, que no té a veure amb cap dels estils que acabo de dir. Bueno. Sí que, bueno, una miqueta quan estàvem en el Police, doncs podem dir que tenia un toc de reggae, no? M'agrada molt Bob Marley, encara que sigui molt tòpic, però, clar, el que m'agrada més de Bob Marley són els missatges no tan populars, no? Les cançons que no coneix ningú. Bueno, ningú. Pues que les cançons que coneix la majoria no són les que més m'agraden.
A mi m'agraden els The Wailers, que l'acompanyaven, que eren boníssims.
Sí. Eren molt bons. I, bueno, m'agraden molts músics, els actuals també,
Parlen d'una altra parcel·la, va. La teva família i els teus pares són pastors.
Sí, d'una església evangèlica, sí.
Però tu ets respectuós amb totes les religions, també.
Sí, ho soc, perquè és que això és el que ens hauria de definir, ser respectuosos amb tot. O sigui de fet, no sé amb qui parlava d'això, ojo, que anirem a un altre tema, però sí, perquè sí, me vull intentar explicar. Jo sí que hi crec que som diferents. O sigui, sembla que per combatre el racisme ens hem de dir que som tots iguals. No, és que som diferents, però ens hem de respectar per iguals. O sigui, les coses que tu saps fer, jo no les sé fer. O sigui, som diferents i ens hem de respectar, i ja està. O sigui, jo crec en Déu, en Jesucrist, sí. I en gran part és gràcies a mons pares, però també, ara que sóc gran, jo puc decidir si crec o no crec, i segueixo creient, majoritàriament per la influència de mons pares. Després, altres religions, mostro interès també, i curiositat. Jo he llegit el Corán, jo he llegit moltes coses, o sigui, coses diferents al cristianisme, perquè m'interessa, ho vull saber. No vull que la gent...
Que vos enriqui cada dia una mica.
Sí, és que no vull que la gent parli a través de coses que no saben i que a sobre me malinfluencin. Jo vull saber per mi. I tinc amics de tot tipus, també. S'ha de respectar tot, al 100%.
Tot això de la tele, què?
Doncs tot això de la tele...
Que hace un chico como tú, un sitio como ese.
Sí, bueno, la tele és molt complicada, és molt diferent. És un món, És un món, i és un món molt... molt diferent. Existeixen persones com jo que hem tingut la sort d'estar a la tele i que he guanyat un nom a través de la tele també, i bueno, és el que deia el teu company, jo he estat molts anys fent música sense anar a la tele i m'ha anat molt bé també. Sí que és veritat que al temps de pandèmia doncs no havia concerts i doncs per mi, bueno, em van cridar la tercera vegada ja, 3 anys consecutius que em cridaven per anar a la tele. I fins al dia d'avui me'n criden per anar a la tele. Perquè si tu has guanyat un concurs tan important a nivell nacional, doncs t'obre les portes per seguir treballant a la tele. Però no és això el que vull.
Jo, amb els darrers temps han tingut dos lleidatans triomfadors.
Sí,
un triomfo la Lorena, que pràcticament ha nascut en aquesta casa, sí, la casa sí. Andalusia, i després te tenim a tu.
Sí, i bueno, per mi és un plaer. Jo vull seguir fent música amb la meva banda, Coers, com he dit tantes vegades. Quan vaig guanyar la Voz, la gent es pensava que ho deia per dir, per intentar ensenyar que li tinc molt carinyo a la meva banda i tal, i la gent podia veure com la gent ficava comentaris i en persona, ja veurem quan dura això de que vols estar amb Coers. I és que ho tinc molt clar, no sóc un crio, o sigui, fa molts anys que estic amb la música i conec la felicitat absoluta i sé el que s'ha de fer per seguir sent feliç.
Me queda poc temps, ets un bon cuiner?
M'agrada molt la cuina, sóc un bon cuiner.
Menges caragols?
Sí.
Participes de la plec del caragol?
No tant com m'agradaria, perquè sempre que tenim la plec del caragol estic fora.
No t'han proposat mai vindre a fer
sempre,
fet caragol bovet?
Sempre m'ho han demanat, sempre. Sí. M'han demanat fer de... Bueno, de fet, va haver un any que vam coincidir amb el posto i vam pujar al mateix escenari, sí, per obrir les festes del pregó, sí, sí, del plec.
El caragolazo. El caragolazo.
Ben dit.
Bueno, i també vull que em parlis d'una altra cosa. Els teus amics, habitualment, sempre són de la música? Són de la...
No. Mira, sempre parlem sobre això. Els que estem al circuit de la música catalana i de manera nacional, que estem ara, ens coneixem entre tots, sobretot els músics catalans. Ens coneixem tots els cantants, tots els guitarristes, els músics bons, no tan bons, però som coneguts i tal, doncs ens coneixem entre tots. Però al final m'agrada separar les coses. Jo tinc amics fora de l'àmbit musical i és amb ells amb qui vull estar. I és amb els que passo el dia. O sigui, no podem estar amb el bucle de la música cada 2-3, 24 hores. No és sa.
L'Àlex, el Mr. Lleida, no té res que veure amb tots vosaltres, però és un amic teu.
Exacte, per exemple. Això és un bon exemple.
Bueno, i anant acabant, també. Ara has estat amb el president dels Amics de la Seu Vella, que has pogut saludar.
Sí.
Quan surts de Lleida, què és el que vens? Vens la Seu Vella, vens els cargols, vens el tarannà de la gent de Lleida? Què és el...
No, jo... és molt fàcil. Surto de Lleida, fora de Lleida, moltes coses són caòtiques i només cal vendre la pau que hi ha aquí. O sigui, amb això qualsevol pot ser feliç.
Fem-ho a l'inrevés. Fes de presentador, fes de locutor de ràdio, aquí a la Copa no l'havies fet ara.
Vinga. Som-hi, que tinc moltes ganes.
Ah, sí? Posau. Sí. Fes-me una pregunta compromesa del món social, cultural, econòmic o polític.
Compromesa no seria.
Fes.
Te faré dues preguntes.
Vinga,
una.
Ràpid.
Tu recolzes a Miquel Pueyo, el nostre alcalde?
Com a persona, sí.
Com a persona, sí. Però com a polític?
En aquest moment crec que les coses no s'estan ben fetes, s'estan perdent moltes tradicions, però respecto moltíssim a la persona perquè sóc amic també.
Vale. Segona pregunta. A tu t'agradaria cantar?
No, m'agradaria, però no sé. Jo parlar...
Quin estil? Si fossis cantant, quin estil
faries? Pop. Perquè jo he presentat a grups com Los Pecos, com el Julio Iglesias, com
arrisques
el Radio Jurado...
Arrisques poc, Cosme, arrisques poc.
Sí, arrisque molt poc.
Ara ho arriscaré jo.
I és per això que li faré una tercera pregunta.
Amigo, venga.
Perquè si fossis músic i triomfaries... Ara estem venent Lleida. Tothom estem supercontents amb Lleida... Però perquè tu treballes aquí també.
Sí.
O sigui, si fossis músic a triomfes i tot això, i tens l'oportunitat de viure on vulguis, perquè tens molts diners i fama, estaries vivint encara a Lleida?
I tant, sí. Això sí que no ho canvio per ningú. Això és el que em fa de vegades, que aquests pactes de govern a mi no m'agraden. Ara te comprometre a tu i amb això acabo. No li ha passat mai.
A veure, però... Cosme, aquesta última resposta...
Tu t'ho creus? Jo no m'ho crec.
Jo sí.
És sospitosa.
Sí,
a més,
sí.
Tu ets una persona que et mous pel món. I Lleida...
A veure, Ricard, jo he tingut possibilitat de ser director d'emissores de ràdio i tal, sortint de Lleida, no m'interessa.
No, t'ho dic. No és el que t'ha preguntat.
Sí,
no és el que t'ha preguntat.
Que me quedaria a Lleida.
Que si tu pots triar a viure a qualsevol lloc on vulguis, si et quedaries aquí o no.
Viure. A lo millor només quede com a ciutat dormitori. I ara sí que acabo i ho faré comprometent-lo. Perquè, com van dir, pregó, que serà pregó musical. Llavors jo vull acabar entrevista cantada. Per tant, una pinzellada.
This morning I woke up and I confused. Oh God, I'm in a prisoner too. I could not recognize the faces standing over me. They were all dressed in uniforms of brutality. How many rivers do we have to cross before we can talk to the boss? All we've got is sins that we've worked for now. Before we're ready, pretty close, I'm gonna be born in an illusion tonight. Born in an illusion tonight, yeah. Divide the food and let I grow now. And let the rude boy take his clothes. If all the drawers gonna make you slow. What's gonna happen to the music in the ghetto? Oh, nah, 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 nah. What an experience to wake up every morning to the experience. It's a confuse.
Bueno, ho ha dit claríssimament. Jo l'he entès perfectament. Muy agradecido estar en la cadena COPE. Volveré próximamente. Gracias a todos. Y...
Fins aviat. Moltes gràcies.
Una abraçada aquí.
Cali, gràcies.
Cosme.
Hola, què? Contento,
ja, eh? Ja portem dues setmanes que t'estan començant a comprometre i te'n vas... ets molt hàbil, eh?
Home, per això me llaman el filo estilista.
Bueno.
Fino estilista. Això feia el Peirón i tots aquells de la lucha libre.
Cosme.
Segur que viuria a Madrid.
No, no, això seguríssim. És molt gran, és molt gran. És molt gran, és molt gran. Me veria cantando en el metro.
Bueno. Cosme, bona setmana.
Gràcies a tu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sí, que ens acostarem ja definitivament a la una de la tarda parlant de llibres. Ja saps que els dimecres, a la meitat de la setmana, tenim la Llibrera't amb l'Anabel Ramos. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Amb l'Anabel Ramos, que ja saps que la trobes també a la Biblioteca Pública de Lleida, perquè ella és bibliotecària, també és la recomanadora de llibres i és la persona que tenim al capdavant a la Llibrera't aquí a Cope Lleida, que cada setmana ens dona tres propostes d'una temàtica comú, però tres propostes que sempre les pots trobar a la Biblioteca Pública de Lleida, que o estan disponibles, o, escolta, si estan tots agafats, bona senyal, res, t'apuntes a la llista d'espera i quan estigui disponible t'avisaran, eh? Uh-huh. De quina temàtica són els llibres d'avui?
Primer dir-te que se t'ha oblidat un dels meus sobrenoms. Soc una estiradora de fils.
Ah, bueno, l'estiradora de fils, és veritat, que fa dies que no li dic. Estiradora de fils. Després ens ho preguntaran. Vols saber el que és? Doncs enviem un WhatsApp. Va, 664-526-180, que t'ho explico.
Ah, i s'admeten propostes, també. Vull dir, si hi ha algú que vol fer algun...
També.
No sé.
664-526-180, missatge de veu, missatge de text. I, escolta, que la Llibrera et vull que l'Anabel recomani, jo què sé...
Lo que sigui.
Llibres de... Perquè només novel·les o també...
No, assaig, també. Assaig, també. Que vulguin.
Vale. No, és que ara estava pensant, llibres per portar una dieta millor.
Ja... Sí, també n'hi ha. També? També n'hi ha. El que passa que jo...
Ja li complicareu la vida, ara, a l'Anabel.
No, no te puc... clar, no te podria recomanar un en concret. Vale. Te podria dir, passa per la biblioteca i t'aconsellaré.
No, és que si no, ja t'ho hagués preguntat jo també. Anabel, jo vull perdre 10 quilos en una setmana. Com ho faig? Digue'm el llibre.
No, digue'm el llibre, no. Saps quin és el truco?
Sí, tancar la boca.
Tancar la boca i, no, i precintar el sofà. Sí. Aquest és el truco.
Sí, sí.
Però no vull aquí, no vull aquí ni potenciar les dietes
no,
ni fomentar-les.
No, no, no.
Vida sana, una mica de cada cosa i ja està.
Que comencem amb propostes d'aquestes i acabaràs aquí
sí.
Dietes o jo què sé, recomanacions.
No. O sigui, passo de les dietes. O sigui, sí, fora dieta.
L'Anabel us recomanarà un llibre.
Això, jo per llegir el que vulgueu.
Per cada estat d'ànim, si voleu.
Exacte,
però un
sí, també. Biblioteràpia podríem fer.
Vale, de què parlem avui?
Mira, no tenen un tema en comú.
Ah.
Tot i que són tres llibres que m'han agradat molt.
Molt bé.
Un especialment.
Venga.
O dos especialment. Bueno, són llibres que m'han agradat molt. Un que m'he llegit aquest estiu, que a més era un llibre que tothom estava llegint-se i a mi m'agrada, a mi això de que tothom s'està llegint un llibre i a tothom li està agradant, doncs no m'agrada. Penso, uf,
això em recorda una època. Les 50 sombres.
Ah, bueno, també. Bueno, però és que les 50 sombres és un capítol a part, ja ho parlaríem una
altra dia. Ja, però Anabel Ramos, jo quan va sortir les 50 sombres de Grey, el primer llibre...
Sí.
Perquè a més no van sortir els tres a la venda,
no.
van sortir esglaudadament. Parlo dels llibres, eh?
El 2012 van sortir.
Aquella frase de el llibre que tothom en parla era veritat, al final.
Sí, sí, sí.
O sigui, era increïble. Jo anava preguntant i tothom... Jo no sabia ni què era. O sigui, ni de què anava, de poesia. Però... No? És que tothom s'està llegint aquest llibre, amb edició electrònica, amb edició de tapa dura, de tapa tova o de bolsillo, si voleu. Mm. Però tothom tenia aquest llibre.
Sí.
El qual no sé si és bo o dolent, però... Bueno.
Ni bo ni dolent.
Bueno, a
mi això me tira enrere, vull dir, hi ha algú que
el 2012,
diu...
m'has dit.
Sí, va ser
pues
2012.
10 anys després, quin és el que te vas trobar? Ara... Aquest que em diràs avui.
No, però no té res a veure, eh?
No, però també és un llibre que tothom...
Ara, sí, és un llibre que està llegint tothom. Va sortir l'any passat, el 2021, i el títol és Hamnet. Per circumstàncies...
Hamnet.
Per d'altres circumstàncies, perquè jo estic apuntada en un altre grup de lectura, doncs amb aquell altre grup de lectura ens l'han fet llegir, vaig pensar, ostres...
Tu estàs apuntada en un llibre, en un grup de lectura com a usuària?
Sí, com a usuària.
I saben qui ets?
Com que si saben qui sóc?
Que ets bibliotecària... Que...
Ah, sí, clar, clar. No és d'incògnit.
Vale.
Club de lectura anònim. En fi, que he venit a hablar de mi libro.
Venga.
Hamnet. Hamnet està escrit per Maggie O'Farrell, que és una escriptora d'Irlanda del Nord, que és una de les, considerada una de les millors escriptores britàniques de la seva generació. Jo no sé si diria tant, però sí que és veritat que amb aquest llibre, que es diu Hamnet, ha fet una meravella. Ha escrit d'altres llibres que estan editats aquí a Catalunya. Tenim La mà que prenia la seva mà, per exemple, La desaparició de l'Esmel Lennox, diferents llibres. I aquest Hamnet és una meravella perquè ens explica la història d'Agnes. Que Agnes, que és una dona lliure, perspicaç, que és feliç a la natura, que cura la gent a través d'un do que té, no?, tocant la seva mà, i ens explica també la història del seu marit, que és fill d'un artesà de guants que ho deixa tot per dedicar-se al teatre, i també és la història dels seus tres fills, sobretot del lligam etern que tenen els bessons Judith i Hamnet. Tenen tres fills, o sigui, l'Agnes i el marit tenen tres fills, la germana gran, i uns bessons que es diuen Judith i Hamnet. Qui és aquest marit, per exemple? Qui és aquest marit que no té nom, que no apareix el seu nom en tota l'obra? Diuen que és William Shakespeare.
D'aquí ve el nom de Hamnet.
D'aquí ve el nom de Hamnet, perquè quan... Ella ha inventat una història fantàstica a partir d'un fet històric real, que és la de William Shakespeare casat amb una senyora que es deia Agnes, però bueno, que l'ha batejat com Agnes, i que va tenir tres fills i que un d'ells va morir. A partir d'aquí, d'aquest fet històric que és real, ella ha desgranat una història per conèixer nosaltres era el paper d'Agnes. O sigui, nosaltres coneixem la història de tot això, però a través d'ella.
Però tu te l'has llegit?
Sí, sí, és una meravella.
T'ha agradat?
És una meravella. Vale. És un llibre que és una meravella. O sigui, sisplau, el recomano.
Em recorda alguna proposta que ens vas fer, ara no recordo ja quina setmana, perquè ja se m'acumulen els llibres, però de històries des d'un altre punt de vista. No sé si va ser la setmana passada que em va recomanar dos llibres, un des del el punt de vista de l'home i l'altre de la dona, d'una mateixa parella.
Sí.
Em recorda una mica aquella història perquè és, bueno, des del punt de vista d'ella, diguéssim, la seva història.
Aquest era Javier Marías.
Sí.
Te parlava de Javier Marías, de les dues últimes novel·les.
Les últimes que va fer, sí. Salvant les distàncies.
Aquí és, nosaltres coneixem, o sigui, s'ha parlat molt, clar, per descomptat, de William Shakespeare, no? Però qui era aquella dona i com va arribar a ser William Shakespeare el que va ser, no?
Bueno, escolta.
Qui va ajudar que fos allò.
Altres punts de vista, que són importants.
És una obra meravellosa. Parla sobretot de l'amor al fill i de la mort dels fills. Vull dir que és una meravella. Un altre, que també m'ha agradat moltíssim, aquest és de l'any 2019, tot i que s'ha traduït al català al setembre del 2022 per l'editorial Amsterdam. El llibre se titula L'estiu que la mare va tenir els ulls verds, d'una escriptora moldava que es diu Tatiana Tibuleac. És una meravella de llibre també, és un llibre trist. El primer és un llibre trist, el segon també és un llibre trist. Ja. Potser el
però, escolta,
tema comú és la tristor.
Està traduït, aquest?
Sí, sí.
I el títol original era així?
No. El català s'ha traduït com a L'estiu que la mare va tenir els ulls verds.
O sigui que als llibres passa com a les pel·lícules, que a vegades els títols no tenen res a veure l'original amb la traducció?
Per què? Oh, bueno,
no,
música podria ser, però jo no sé quin és l'original, No sé quin és el títol original d'aquest.
Val. No, perquè em sembla un títol molt rebuscat i molt concret.
Però té un motiu.
Motiu.
Vull dir, és un títol que té un motiu.
Val.
De què ens parla L'estiu que la mare va tenir els ulls verds? Doncs es parla de l'Alexi, que és un reconegut pintor, que comença a desgranar les seves memòries arran de la recomanació de la seva psiquiatra, perquè té un bloqueig creatiu, a nivell creatiu, o sigui, creatiu a nivell emocional, i llavors per poder saber en quin moment es va bloquejar, doncs la seva psiquiatra li recomana això. Uh-huh. Llavors, en el llibre ens trobem el moment de la seva infantesa en el que descobrim que el fill odia a mort a la seva mare, o sigui, li agradaria que desaparegués, li agradaria matar-la, li agradaria que la seva mare no existís. I la seva mare li demana, sisplau, de passar un estiu junts en una casa a França. Ells viuen a Londres, Anglaterra, i se van a passar l'estiu en una casa a França. Ell no entén per què, perquè a més és un adolescent, està superrebel...
I, sí, aquelles edats.
Sí, aquelles edats. Llavors, a poc a poc, anem descobrint coses, no?, de la seva infantesa, de com la seva mare actua, o per què actua com actua, o... I com se va convertir en aquesta relació que al principi era d'odi mortal amb un altre tipus de relació més amorosa, més empàtica. I aquell estiu, que és el que ell rememora en el llibre, és l'estiu que la seva mare va tenir els ulls verds. Que realment, la seva mare sempre havia tingut els ulls verds, no? Però que realment ell va veure aquells ulls verds.
No li havia mirat, no s'havia fixat.
No.
No.
És una meravella de llibre, també. És preciós.
Val.
Trist, però molt bonic.
Bueno. I el tercer?
Per treure'ns aquesta tristor... perquè no vull que marxeu plorant d'aquí avui, ni que estigueu plorant mentre esteu cuinant...
És més sa del que sembla, plorar també.
Home, sí.
Però amb mesura. A mesura.
Home, clar, sí, no ho sé.
I si pot ser per coses d'altres, millor que per nosaltres, evidentment, també.
Per una pel·lícula. No, sempre plorem per nosaltres.
Bueno, no, ja, però no, a veure, és millor veure una pel·lícula i posar-te trist i plorar que no que et passi tu.
Però a vegades... Home, sí, clar. Sí, vale, t'entenc, però si... Però plores per lo que li passa a l'altre, no sé, o realment estàs plorant per tu?
Pues no t'ho sabria dir. Mira, ara m'estàs allà... aquí menjant el coco. No, no sé, jo ploro i prou.
Ho sento.
Però és veritat, no m'ho he arribat a plantejar mai, si fas com una projecció.
No sé. Jo me costa molt plorar, Llavors, si he de plorar, si m'he de forçar el programa, m'he de posar José Luis Perales, coses així. Si no, no ploro. Soc així, soc dura.
Has vist Titanic?
Sí, però no m'ha fet plorar.
Pobre home, no. que es congela i s'ofega.
Cabien els dos a la maquilla taula.
Això igual ja t'ho havia preguntat.
No.
Ah, vinga, va, el tercer.
Vinga, va, el tercer. Per treure'ns una mica aquesta tristor, que ja ens l'hem tret, us recomano un títol que es diu Estado del malestar, d'una escriptora a noruega, que es diu Nina Lycke, i que és un llibre molt irònic, té uns punts molt divertits. La protagonista és Elin, que és una metgessa de família, que té unes filles ja adultes, que per error es posa en contacte un altre cop amb un amor que va tenir abans de casar-se. Amb aquest contacte, doncs, s'inicia una relació una altra vegada d'amor, de passió i tal, i tot el seu món que tenia construït fins ara, doncs, se cau. I, bueno, abandona casa seva perquè el seu marit se n'entere, se l'assabenta, i s'instal·la a la consulta, on passa ella consulta, a viure. Allà manté unes converses molt interessants amb un esquelet de plàstic que es diu Tore, que és com una espècie de la veu de la consciència de la Elin. És una novel·la que té moltíssima ironia, que és una... És una novel·la que està escrita d'una manera molt lleugera, llavors sembla com a fàcil... És fàcil de llegir, de fet, no? Però això que aquesta facilitat, no?, de poder llegir-la també ens fa somriure al principi i després ens acaba incomodant una mica. Perquè, clar, ens planteja moltes coses, no? Ens posa sobre la taula moltes coses de l'estat aquest del malestar o del bienestar aquest.
Ah, però no va dir que a Noruega també tenen estat del bienestar.
A Noruega tenen estat del bienestar, claro. I és aquesta cosa de dir, realment és tot el que sembla.
Ajà. Sí, ja sabem que aquí no ho és, o sigui, imagina't, pues, allà segur que tampoc. Bé, les coses com siguin. Escolta, que són tres propostes originals avui, ja.
Sí.
Hamnet. L'estiu que la mare va tenir els ulls verds.
Sí.
També és un llibre que no té pèrdua, només que te'n recordes una mica del títol, no en trobaràs cap igual, suposo, de títol
no,
similar.
Ulls verds, no.
I Estado del malestar, que aquest també apunta maneres, eh? Les coses com siguin. Són les tres propostes, de l'Anabel Ramos, d'avui a la llibrera. Anabel, escolta, benvinguda al mes d'octubre, per cert.
És veritat.
Que mira, aquí el calendari ja com va tirant a mà. L'altre dia em deia un col·laborador, no, si ara hem de mirar a Nadal ja. Dic, home, vols dir que cau molt lluny Nadal? Hi ha moltes coses entremig. Que no, que és Nadal, pim-pam, ja estem a Nadal.
Sí, és veritat.
A veure, sí, és veritat, però jo em resisteixo a anar tan ràpid encara,
Jo, sí, perquè a mi no m'agrada tanta foscor. No m'agrada que es faci de nit tan aviat. Això ho porto molt malament.
Doncs mira. Anabel Ramos, una abraçada. Bona setmana.
Igualment.
I nosaltres, que ja busquem les senyals horaris, arribem a la una, sóc el Ricard Álvarez, i després hi tornem amb el migdia de Cope Lleida, noves tecnologies i la tertúlia amb veu de dona.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Te saludo desde un punto concreto de España, desde Extremadura, desde donde hoy vamos a abordar el reto de la sequía en esta programación especial que estamos realizando los programas de la cadena Cope.
La situación es dramática, algunos todavía estamos sobreviviendo con un poco de agua de los pozos, el pantano ya no suministra agua y bueno, y algunas plantaciones pues desgraciadamente se están cortando, es la situación que hay hoy día.
Esto es lo que contaba esta mañana en Herrera en Cope David García, que es el dueño de una explotación de mangos y aguacates en Málaga. La sequía es ahora mismo un reto que afecta a toda España y que nos ha traído hasta la comarca de Tentudía, al sur de la provincia de Badajoz. Estamos a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Sevilla, muy cerca también de la frontera con Portugal. Estoy ahora mismo prácticamente en la orilla del embalse de Tentudía, que abastece a una decena de pueblos de toda esta zona. Es uno de los 350 embalses que hay en España y que ahora mismo de media no llegan al 32% de su capacidad en una semana en que han vuelto a bajar, además. Y digo que es una media porque este embalse de Tentudía, desde el que te estoy hablando, está mucho más bajo, no llega al 20% de su capacidad, está en su mínimo histórico. Es algo que es evidente, si miro ahora mismo a mi alrededor, se notan perfectamente las zonas secas en el terreno que deberían estar cubiertas por el agua y que, sin embargo, están ahora mismo al descubierto. Se ven, de hecho, también las marcas que el agua ha dejado en otros momentos de más abundancia. Y si miro al muro de la presa que tengo frente a mí, está muy cerquita, se puede ver también la marca donde debería llegar el agua y donde, sin embargo, vemos que está realmente baja, muy baja. Nos cuentan los vecinos de la zona que llevan años sin ver el embalse a su máximo nivel. Como en el resto de los embalses y pantanos de España, aquí el problema no es tanto el bajo nivel de agua, sino el tiempo que llevan en esta misma situación. La falta de lluvia es algo evidente. El cielo está completamente despejado. Estamos a 5 de octubre y esperamos temperaturas por encima de los 30 grados en toda esta zona. Una previsión sin lluvia que se ha repetido día tras día en los últimos meses. Esto lleva a los vecinos de toda esta zona a vivir permanentemente bajo la amenaza de las restricciones de agua en el grifo de casa y también en sus negocios. Es el último paso que siempre se intenta evitar en cualquier lugar. Antes llegan restricciones, por ejemplo, en los regadíos o en la ganadería. Restricciones que, por cierto, aquí en esta comarca de Tentudía ya tienen en el campo desde hace unos cuantos meses. Aquí estamos viendo también campos de cultivos de arroz, un motor económico en la zona, que están reduciendo drásticamente su producción como consecuencia de la sequía. Vamos a ver, además, las alternativas. En esta misma comarca ahora mismo están desarrollando un plan de emergencia para localizar agua subterránea con varios sondeos simultáneos y no es la primera vez, además, que se hace. El resumen es que, como no cae agua del cielo, hay que buscarla como sea bajo tierra. Son consecuencias de ese reto de la sequía en España que hoy estamos abordando con una programación especial aquí en COPE con nuestros compañeros Pilar Cisneros en Salamanca, Fernando de Haro en Burgos y Ángel Espósito con su linterna en el desierto de los Monegros en Aragón. Pues además de este asunto de la sequía y más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, estamos hablando de sequía. Hoy tenemos un jarro de agua fría, en sentido figurado, el del Banco de España, que ha rebajado su previsión de crecimiento para 2023 y la deja en el 1,4%, seis décimas menos que la proyección que recogen los presupuestos del Gobierno. También eleva la inflación media para el próximo año hasta el 5,6%. La entidad constata una fuerte desaceleración de la economía española en el tercer trimestre, en el que el PIB apenas había avanzado una décima por el impacto de esa inflación que termina terminará el año, calculan, en el 8,7%. Y Bruselas acaba de ratificar nuevas medidas contra Rusia, entre las que se incluye el compromiso para poner un tope al precio del petróleo. Todo en el día en el que Putin ha firmado el decreto de adhesión de las provincias del Donbass a Rusia y, por contra, el presidente ucraniano Zelensky ha firmado otro decreto con el que pretende invalidar esa anexión. Y enseguida vamos a estar también en Santiago de Compostela, donde hoy arranca el juicio por el accidente del tren Alvia en Angrois, que en julio de 2013 causó la muerte a 80 personas y heridas a otras 145. Y además, el Papa Francisco ha pedido una vez más el fin de la invasión del ejército ruso en Ucrania. Lo ha hecho hoy miércoles durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, donde ha pedido el don de la paz para la martirizada Ucrania, según sus propias palabras. Eso por la mañana en Roma. Esta tarde en Santiago de Compostela comenzará el octavo Congreso Mundial de Pastoral de Turismo, donde 35 ponentes llegados de todo el mundo van a repensar nuestra forma de hacer turismo y hacerla más respetuosa con las comunidades locales y su cultura.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Atlético y Barcelona resuelven el caso Griezmann.
Los dos clubes y el futbolista francés han llegado a un acuerdo para que el delantero pueda jugar libremente todos los minutos. El Atlético compra al futbolista y pagará al Barcelona 20 millones más 2 en variables, y Antoine Griezmann aumenta su contrato con el club rojiblanco hasta el año 2026. Además, se reduce el sueldo en un 30%. De la Liga de Campeones, la derrota del Barcelona ante el Inter está protagonizada por dos jugadas polémicas que han enfadado mucho al barcelonismo. Joan Baggiori.
Indignación es la palabra que mejor define el estado de ánimo con el que regresó la expedición del Barça de Milán, una palabra que Xavi repitió varias veces en la rueda de prensa: indignación y también injusticia. La noticia es que el club estudia y trabaja en la presentación de una queja formal ante la UEFA por el arbitraje. No se entiende la diferencia de criterio en la mano señalada a Ansu Fati, que el VAR sí llamó a revisión para anular el gol de Pedri, y que no lo hiciera en la mano de Dumfries dentro del área.
Derrotas del Barcelona y del Atlético de Madrid. Hoy a las 9 de la noche, Real Madrid Shakhtar y Sevilla Borussia Dortmund. Lo contamos a partir de las 8:30 en Tiempo de Juego.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida pràcticament amb 7 minuts per sobre de la una. Hores d'ara ja per sobre dels 24 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada a la darrera hora informativa i de seguida parlem de noves tecnologies. Ja saps, a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona, on parlem de l'actualitat però sota el punt de vista d'una dona. De moment, bona temperatura, sol a la ciutat de Lleida, però volem saber què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general, amb ambient assolellat, tot i que zones de la meitat nord de la província creixeran alguns núvols d'evolució diurna. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes de 28 graus a Balaguer, de 27 a Lleida, capital, i a Tàrrega, i les màximes avui rondaran els 25 a la Seu d'Urgell i a Viella. I si ens referim al vent, continuarà en general fluix amb predomini de la component sud. Si parlem ara de la jornada de demà dijous, esperem cels poc ennuvolats al principi i augmentaran els núvols amb el pas del dia, quedant alguns intervals ennuvolats a la tarda. Si parlem de les temperatures, demà tampoc canviaran gaire, amb unes màximes que seran demà de 28 graus a Balaguer, de 27 a Lleida i a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell, i demà la màxima, per últim, serà de 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una informació que comencem parlant de civisme, d'educació i de xarxa viària. No sé, la veritat és que no sé com qualificar aquestes històries que després es queden amb unes sancions que pel que hagués pogut passar es queden en no res. Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un home de 47 anys com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària per conduir sota els efectes de l'alcohol i suposar un risc per a la circulació. Cap a les 4 de la matinada, diversos conductors van alertar d'un vehicle que circulava en direcció contrària pel quilòmetre 517 de la A2 en direcció a Barcelona, al terme municipal de Cervera. Els agents van donar indicacions al conductor per tal que s'aturés, però aquest no en va fer cas, cosa que va obligar els Mossos a tallar temporalment la circulació per evitar un accident. Al quilòmetre 526, 9 quilòmetres després, la policia va aconseguir aturar el vehicle. El conductor va donar una taxa d'1,04 mil·ligrams per litre aspirat en la prova d'alcoholèmia que se li va efectuar. Aviam. Al final no va passar res, perfecte, no va passar res, però això crec que no hauria d'eximir de la gran responsabilitat. Tu pots anar tranquil·lament i et ve un brètol d'aquests i et xoca frontalment, amb una autovia on la velocitat màxima és de 120 km per hora, amb el qual el xoc passa a ser de 240 km per hora. És com si tu et posessis a 240 amb el teu vehicle i t'encastes contra una paret. És exactament el mateix. És que va donar positiu i, clar, no sabia el que feia, ho sento. O sigui, avui en dia ja no val, o no hauria de valer això de que, clar, com que anava begut, no sabia el que feia. Ho sento, si veus, no condueixis, això ho saps. Si has d'agafar el vehicle, no comencis a beure. Però, clar, si començo a beure i no sé el que faig, doncs, escolta, has vingut amb vehicle? Doncs no comencis a beure, així no tindràs l'excusa. En fi, afortunadament, no va passar res, potser per l'hora, eren les 4 de la matinada, afortunadament. Però hagués pogut ser, hagués pogut passar algun accident força greu, eh? La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya alerta que els sectors de fruita i ametlla deixaran de facturar 423 milions d'euros aquesta campanya com a conseqüència de la caiguda de la producció provocada principalment per les glaçades del mes d'abril. Ja saps que fa dies que en parlem, però ara ja li hem posat xifres. 423 milions d'euros, principalment a comarques lleidatanes. Plana local, ciutat de Lleida. L'Ajuntament està treballant per solucionar les molèsties derivades de l'ocupació de diversos habitatges d'un immoble del carrer Maria Sauret, número 16 de Lleida. La Guàrdia Urbana i el Departament de Disciplina Urbanística de la Paeria fa temps que treballen conjuntament per solucionar la problemàtica de l'ocupació d'aquest edifici. S'ha tramitat un expedient relatiu a l'incompliment del deure legal d'ús, conservació i rehabilitació de l'immoble adreçat als propietaris de l'edifici. La policia també fa, de forma reiterada, actuacions de mediació, assessorament i identificació dels inquilins per solucionar queixes d'actes incívics, males olors, molèsties per gossos i sorolls i música a volums elevats. Aviam, potser a mi se m'escapen històries, eh? Podria ser. Però jo és que ho trobo una mica més fàcil, això. És a dir, tu ets propietari d'un immoble, doncs perfecte. Has de ser educat, eh? Res de ficar música alta, tot això, perfecte. Tu estàs de lloguer amb un immoble, tens un contracte que sigui així? Sí, doncs ets una persona que pot estar en aquell immoble i que evidentment s'ha de regir per les normes de salubritat i de convivència, igual que si ets propietari. Qualsevol altre supòsit que no estigui dins d'aquests dos, qualsevol altre, és una ocupació. I a partir d'aquí, doncs, la llei hauria de ser molt més àgil i ràpida per treure aquestes persones de dins. Que no tenen recursos per viure en un altre lloc? Ajuntament de Lleida, que per això paguem tants impostos. Els hi ha de facilitar un lloc on viure de manera digna. Reitero, per això paguem tants impostos. Però allargar aquestes coses amb la molèstia dels veïns. Escolta, que els veïns estan pagant uns impostos, han pagat o estan pagant una hipoteca de compra, o si estan de lloguer, estan pagant cada mes per malviure. Algú els hi retornarà aquests diners? Veritat que ningú? Doncs home, Ajuntament, cossos de seguretat i Poder Judicial que facin la seva feina, però que la facin ràpida. I ja. I reitero, si una família, una persona està ocupant una vivenda perquè no té on viure, doncs escolta, Ajuntament de Lleida, que per això paguem tants impostos, reitero, se li ha de buscar un allotjament digne, però no una ocupació il·legal. Si és que aquest és el problema. Aquest és el problema, és el gran problema. I ves que no estiguin empadronats, que això passa aquí, a la ciutat de Lleida, no a d'altres llocs, aquí sí, aquí sí. Mira que la paeria ahir també va presentar un estudi on assenyalen que gairebé la meitat dels desplaçaments a la ciutat de Lleida es fan a peu. L'informe també revela un descens de l'ús del vehicle privat i que els busos no han recuperat els usuaris prepandèmia. Marxem cap al territori perquè plega per motius personals una regidora d'Esquerra Republicana de Tàrrega, Ivonne Pont, que ocupava la regidoria d'Urbanisme i serà rellevada per José Luis Marín. I també l'Urgell posa en marxa un servei de deixalleria mòbil que es desplaçarà als municipis per potenciar el reciclatge. El Consell Comarcal també treballa per implantar la recollida de residus porta a porta a totes les poblacions. I acabem amb una notícia de sanitat, i és que els majors de 60 anys, les dones embarassades i les persones amb immunosupressió, problemes de salut crònics i altres factors de risc podran rebre la quarta dosi de la vacuna de la Covid-19 a partir de mitjans de mes, simultàniament amb la de la grip. Aquests col·lectius podran demanar cita a partir del 10 d'octubre a la Meva Salut, a Cita Salut o al Centre d'Atenció Primària i començaran a rebre les vacunes a partir del dia 17 aproximadament. També es protegiran les persones que poden transmetre les malalties a persones d'alt risc, com són cuidadores o convivents. A més, es vacunaran els col·lectius essencials, en aquest cas només de la grip. La previsió de Salut és acabar aquesta campanya de vacunació el 30 de novembre.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida. Amb Ricard Alvarez. COPE Lleida. Amb Ricard Alvarez.
Doncs a part, sí, ja que ja parlem de les noves tecnologies, ja saps que ho fem tots els dimecres, camí cap a 2:15. És curiós, perquè això ara en parlarem, si voleu, però ja li estem anomenant noves tecnologies amb unes tecnologies que tenim més que establertes i que tenim al dia a dia, però que encara les coneixem així, com les noves tecnologies. Això és l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del nostre podcast, que ja saps que ho pots fer a l'hora que et vagi bé, el dia que et vagi bé, i a més escoltar tantes vegades com vulguis un programa o algun programa antic. Que tot això no seria possible sense el Jaume Sitjà, ja ho sabeu. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I tampoc sense el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Què tal? Com estamos, chicos?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs ja veus que tothom es prepara per la campanya de Nadal. Aquesta setmana ha set Xiaomi, que ha posat de llarg els seus nous dispositius. En parlarem, perquè ahir va tenir la seva presentació. Però també, a poc, anem avançant amb aquesta normalització dels connectors. Ho explicarem, eh? Les plataformes cada dia actualitzen les seves condicions i l'evolució de les apps no paren. I tot, pues, va avançant i en parlarem a la tertúlia. Comencem. Posada de llarg dels productes de Xiaomi. Confirmat, 2024 només carregadors USB-C que passaran els iPhones. Dazon canvia les seves condicions contractuals. Ho explicarem. WhatsApp bloqueja les captures de pantalla. Per què ho fa? I bueno, no sé si arribarem a l'última, que és cada dia l'anem deixant per l'altre programa, no? El tema de la IA.
A la següent IA, programa posa la primera, ja.
Bueno, però com a notícia freak, pues, està bé, no? El que és la IA que substitueix els humans. I espero que tinguem temps per comentar-ho tot plegat, però per avançar, no volem deixar d'explicar aquests conceptes bàsics i l'efemèride. Aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, Wi-Fi 6. Wi-Fi no és nou, però el 6 potser sí. Què vol dir aquest 6? I com podeu veure, temes en tenim, i tots preparats per la tertúlia Flick. I per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem avui?
Vinga, cerca lejos.
Pues mirar, hoy hace tan solo 11 años que nos dejaba una persona que fue tratada con todo tipo de adjetivos, que podemos clasificar el primero como genio hasta tirano, dentro de todo lo que pueda entrar, todos los adjetivos que estén entre una parte y otra opuesta, bueno, que pueden ser complementarias, creo que se las curró durante toda su vida. Para mí, alguien que realmente su inteligencia se basó en en conectar y en poner en manos de todo el mundo esos grandes progresos tecnológicos que realmente estaban empezando a ser desarrollados en pequeñas startups, ¿no? Yo resumiría o lo que he podido aprender, ¿no? Es que al final hay que investigar todas las ideas, hay que mejorarlas y hay que ponerlas en manos de todo el mundo. Y creo que se puede fundamentar casi como principios básicos de desarrollo de la tecnología de consumo. Hoy hace 11 años que fallecía Steve Jobs.
Sí, señor. Sí, 11 años, ¿eh? Poca broma.
Uh-huh. I tothom tenim la foto allí de l'icònic iPhone presentada, el 2007?
Sí. Sí, 2007.
11 anys.
11 años que nos dejaba, ya digo, alguien que fue tratado como genio tirano, pero que, bueno, pues que al final se dedicó en poner la tecnología en manos de todo el mundo y en conectarnos, en que todo tenía que estar conectado y todos teníamos que estar conectados.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat 11 anys enrere, justament al 2011, amb tot un referent històric com aquesta, l'efemèride que ens ha portat avui en David i el, bueno, malauradament, aquest record que hem tingut avui per l'Steve Jobs. Ara sí, ara toquen anar fent culturilla, ara toquen...
Conceptes bàsics.
Avui volem parlar d'un concepte bàsic, 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 molt bàsic, perquè tots no podem estar sense el wifi. Però què és el wifi 6...
Venga, va. Todos conocemos el wifi, ¿no? Conexión inalámbrica para que nos dé internet.
Cada día complica.
Venga, pues... No, es muy sencillo.
No, ahora han hecho una mica más fácil.
Estaba el wifi 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 que está en desarrollo.
Desarrollo, ya.
Estos son...
Es igual que el iPhone, ¿no?
Esto, sí.
2, 3, 4, 5, ya en el 14, ¿no?
No, pero
es... Además, mateix el wifi.
Esto está todo en la misma base.
Los procesadores igual, de primera, segunda, tercera, cuarta...
De todas maneras,
el, el tema es una actualización al final con mejoras.
Vale, ¿vale? ¿Quiénes son estos? Sí, ya está.
Más eficiente, más rápido y con menor gasto energético. Pero en lo que más destaca, aunque haga todo esto, es por una mejor gestión de equipos múltiples. Es decir, de hacer redes de muchos equipos conectados a la misma Wi-Fi y que la conexión funcione a la perfección. ¿Vale? Con lo cual, la transmisión de datos, esto de no perder velocidad porque haya 30 equipos como tenemos ya en casa conectados, y de 30, poneros a contar.
Sí, 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 surten,
poneros a contar. Si es una familia de 4 y todos viviendo en casa, poneros a contar cacharros. ¿Vale? Que solo por persona individual te van a salir un mínimo de 3.
Ah, y en todo el tema de la
tele, tal,
la domótica, que cualsevol dispositivo.
Persianas, luces, enchufes, ponte a contar. Bueno, pues al final, esta Wi-Fi 6, que ojo, lleva tiempo, pero como siempre, tenemos que ver la otra parte. Está muy bien que exista la red. Para eso, tenemos que tener un router que tenga Wi-Fi 6.
Pero a mes, los dispositivos...
Exacto, la otra parte también. Por ejemplo, por ponernos, hoy que estamos con Apple, ¿no? O como casi siempre, por poner años que nos marcan. Desde el iPhone X tenemos ya implementado el Wi-Fi 6. Es decir, estamos hablando de 2018. Equipos fabricados, más o menos, que no los hayas comprado de oferta súper barato el ordenador, que ahí es donde están las ofertas súper baratos, ¿vale? Bueno, pues estaba implementado este Wi-Fi 6. Incluso ahora van apareciendo ciertas actualizaciones que se hacen por software al mismo hardware que tenemos de la Wi-Fi, ¿no? Donde, bueno, pues ganamos un poquito de velocidad, ganamos
sí,
un poquito de gestión.
Tot això va una mica en relació amb la velocitat que parlàvem l'altre dia, ¿no? Clar, tenim les línies a casa que ens arriben a gigabit en aquest moment, però si després el switch el tenim capat a 100 megabits, ja no tenim aquesta velocitat de gigabit que ens pot donar la línia. I si després el dispositiu wifi que ens té de repartir via aeri el wifi o la connectivitat per casa no té aquesta... no és 5 o no és 6 o no és, jo què sé, wifi sun corda, vale, que no té aquestes capacitats, doncs clar, dius, o sigui, ostres, és que jo tinc una molt bona línia però només navego a 40 megas.
A la velocitat de l'element més lent.
I luego también el procesador de wifi 6. Es decir, si tú lees las especificaciones de un Wi-Fi 6, ya te asustas, porque dices, Wi-Fi 6 está preparado para ofrecer un máximo de hasta 9,6 gigabits por segundo. Ya estamos aquí con los bits y los bytes.
Sí. No, les velocidades son en bits. Això ho vam deixar clar l'altre dia, perquè és un concepte molt bàsic.
Vale, que la velocidad de la Wi-Fi 9,6 gigabits. Bits. ¿Vale? Entonces, claro, esta velocidad, puedes decir, ostras, ya es una velocidad de sobra para cualquiera de las redes que podamos hablar.
Sí, sí, sí.
Vale, y luego los servidores están detrás y también tienen que tener ese tipo de especificaciones. Bueno, al final la velocidad es la que es. Una televisión HD no está gastando más de 2 megas, con lo cual lo mejor que tenemos, exacto, con lo cual lo mejor de todo es que la Wi-Fi 6 ahora ya, bueno, pues lo que más ha permitido es que podamos gestionar muchísimos más equipos dentro de la red y poner muchísimos más nombres dentro de la red.
Si al final d'una generació a l'altra sempre és més de tot. Per cert, un incís només. Fa 4 dies les Wi-Fi es coneixien com AC, Wi-Fi AX, Wi-Fi AN i tal. Tot això es va eliminar per aquesta nova nomenclatura amb numerets perquè et sigui més fàcil.
Bueno, en los equipos, si miramos, los tenemos.
Sí, sí, pero
es decir, el A, el B, el C, el D, sí. el último, este Wi-Fi 6, es el AX.
Pero vull dir que el Wi-Fi 6 sabem que és millor que el 5 i el 5 millor que el 4. Que quan ens den el AN, tinc un router que té Wi-Fi AN o AC, quin és millor, quin és pitjor?
No, AX. Sí.
Ara ho sabem.
Por ahora.
Vinga.
Doncs vinga, va, que ja veieu que és dimecres al migdia, avui estem a Copa Lleida, i aquí temes, els temes són molt frics, 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 i estem tots en antena. I com no, ara comença...
La tertúlia fric.
Ara sí, doncs, ho havíem comentat no només al començament. Xiaomi fa la seva presentació. La va fer com té de ser, en dimarts. En dimarts se presenten les coses, se presenten en dimarts, perquè així dimecres ho podem explicar aquí. Vale? I sembla que Xiaomi ho sap i ens ha escoltat, no? Què va ser el més cridaner? En principi va ser aquest Xiaomi 12T, amb una super mega càmera de 200 megapíxels. Però a part d'això d'aquí, que és el més cridaner, què va presentar?
Bueno, la verdad que, mirar, lo primero, presentó para toda la estructura del mundo en que ya tienen product manager de cada una de las líneas de negocio.
Sí, perquè tenen moltes línies de negoci que estan generant, vull dir, no?
Se dedican a comprar empresas, mira, ya sabéis, según entrevista del Mobile World Congress, ellos son Xiaomi, y tienen esto que presentan, el Xiaomi 12T, que es su desarrollo del know-how de todo lo que tienen. Tienen los equipos de los... Ya no los Xiaomi, sino los Mi. La serie Mi ya es una empresa que compraron, que lleva esa gama y va hacia ese tipo de público. Luego tenemos los de los gamers. Aquí en el equipo ahora se han basado en que ya tienen un equipo muy, muy potente en el mercado, como es el 11, y que el Xiaomi 12T lo que han hecho ha sido mejorar espectacularmente la cámara. Es decir, a vender cámara, ya que como procesador y como equipo es la leche. Aparte de esto, ha presentado product managers de líneas de negocio en todo el mundo. Ojito con las televisiones y dentro de unos años a ver el mercado quién se lo ha llevado, porque ya tienen product managers de televisión en todos los países. Eso significa que ya no viene desde nivel central, sino que van a desarrollar el negocio en cada país en los que están. Y encima, no olvidemos que estamos en el país donde han tenido la penetración más rápida y que siguen líderes en ventas, que llevan todo el 2022 líderes en ventas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, es bestial. Entonces, bueno, pues al final todo esto lo han metido, eso sí, bueno, pues con lo que ahora mismo quieren unir toda su gama de equipos, y lo quieren hacer, bueno, pues con lo que ahora mismo lo une, que es el software, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y que todos estos equipos formen parte del catálogo de la IA de las cosas, ya que además ellos trabajan con mucha compatibilidad, y al venir de Asia trabajan con muchísimas marcas, ¿vale?, que son compatibles con equipos de Xiaomi. Entonces, bueno, ellos lo que han hecho es, pues, este Internet de las cosas, centralizarlo en un programa, llamémosle casa, llamémosles Google Home, llamémosle como le llamemos, ¿no? Pues en un tipo de casa donde controlar absolutamente todos nuestros dispositivos, desde la visualización del último patinete, cómo está de carga y casi dónde está, hasta el aspirador, el robot, la Rumba, ¿no?, lo llamamos, aunque es otra marca, pero el aspirador autómata, como enchufes, como persianas, como alarmas, como la tetera para calentar el agua, es decir, todo el catálogo gigantesco. Vaja, que tiene el
univers de dispositius.
Exacto, unirlo a través de esto, ¿no? Y como no, pues el icono siempre es presentar un equipo, el 12 y el 12T Pro, que en cuanto a máquinas, pues hablamos del mejor procesador, de, bueno, que hay ahora mismo de lo que se están surtiendo, ¿no? El mejor procesador que hay en el mercado a la venta, que tenemos, pues eso sí, pues una batería súper, 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 súper bestia, hace que el equipo pese, por eso no hablamos de peso del equipo, igual que le pasa a los iPhone, ¿no? Y megapíxeles para aburrir con este Snapdragon 8, por supuesto, más Gen 1, que es el que hace que estos 200 megapíxeles repartidos entre las tres cámaras que lleva integradas, más una de blanco y negro, haga la composición automática de la imagen y de la foto.
En parlarem i ho anirem desgranant poquet a poquet al llarg del temps, perquè cada dispositiu és un món i aquí podríem fer-hi un programa. El que sí ja podem donar per confirmat, perquè ahir es va provar, va ser i a més ja ho vam comentar el curs passat, va ser que a partir d'ara tots els dispositius USB-C tenen d'estar imposats a partir del 2024. Això es va aprovar ahir per llei.
Els connectors, a Europa, això. Zona Europa.
Sí, zona Europa. I que habitualment ja venen tots, perquè fins ara teníem aquí una gamma de micro USB. Vull dir que al final teníem aquí una gamma molt, molt gran, no? Pues ara tots amb el USB.
Bueno, son equipos más antiguos los que llevan el micro USB, ya casi está en desuso y casi no encuentras, pero es verdad que, pues mira, yo por ejemplo conservo el modem, que llevo wifi, el portátil, pues uh-huh. Claro, pero este equipo tiene ya 6 o 7 años, es un 4G.
Pero el tema...
Con lo cual está, pero casi todo viene al USB-C. Yo es que pensando precisamente en todo esto, solo le afecta a Apple.
Correcto.
Los móviles y las tablets, es más, hasta el iPad Pro.
No, claro, només el iPhone, bàsicament. ¿Eh?
Exacto.
No,
hasta
perquè els nous Macs també van amb
el iPad,
USB-C.
Los Macs hace tiempo que, tú fíjate, cuando dieron el salto y dieron el cambio, los MacBook que desaparecieron,
sí.
Solo llevaban un USB-C.
Sí, correcto.
Con lo cual, es decir, está apareciendo con el tema de Apple. Vamos a ver.
Yo el que voy a ver es si realmente el iPhone de l'any vinent cambia. Canviaran de connector o el faran desaparèixer?
Bueno, tenen un any llarg.
Sí, no.
El
está muy bien. Al final toda esta noticia viene por el tema del desecho tecnológico, ¿no? Y claro, aquí, bueno, pues es una manera de ponerle freno. A mí hay una propuesta que me encanta mucho más, que se ha presentado como proyecto, que es la de compatibilidad de software equipos. Es decir, esto de que no puedas manejar unos altavoces de Google porque lo que tienes es Apple Music, o viceversa.
Venga, va, que... ¿no? que
anem... esta me gustará mucho más.
Anirem veient. Vull fer aquestes dues ràpides, ¿vale? Dazon canvia les condicions. O sigui que a partir d'ara, per donat de baixa, ho tens de dir en 30 dies d'antelació.
És tremendo, això.
Vull dir que no sí, és avui per demà.
El futbol, donde entra lo mata todo, ¿eh?
Sí. Fixa't que...
El futbol, donde entra, lo mata todo, ¿eh?
Si ho dius...
Con lo bien que estábamos con las motos y costando 4,90 €,
de
verdad, ¿eh?
Pero fixa't que el eslogan de les plataformes sempre és tu tranquilo, te das de baja en 24 hores. O si tu et dones de baixa i l'endemà ja és efectiu, o que et quedi de més, no? Ara Dazón te diu no, avisa'm amb 30 dies d'antelació per donar-te de baixa. És a dir, que si ho fas... bueno, és igual, acabaràs pagant la part proporcional del mes següent. Del mes següent, segur. Segur, la part proporcional. Eh? Ells ho expliquen molt bé.
No, 30 dies.
Si tu et facturen el dia 20 de cada mes, si tu el dia 15 dius que et donaràs de baixa, acabaràs pagant els 25
fins al dia 15, del... Fins al dia 15 del mes que ve no et pots donar de baixa. I per tancar, ja marxar, perquè ja ens fas fora, Ricard. Una mesura de seguretat o privacitat? WhatsApp bloquejarà les captures de pantalla?
No de todo.
A ver, explícanos.
No de todo, es decir, siempre que haya texto que esté ahí de hace tiempo y tal, igual que lo tienes, las capturas de pantalla las vas a poder hacer exactamente igual, ¿vale? Pero sí que todo el tema de imágenes, vídeos e incluso imágenes y además que vayan en mensajes que como bien sabe, imagino a la gente, sino que lo busque, que se pueden enviar mensajes que se borran automáticamente, bueno, pues de todo esto la pantalla se convertirá en negro. Ya nos pasa, por ejemplo, hablabas ahora con Dazón, pues nos pasa con Dazón. Dazón nunca has podido hacer una captura de pantalla. Tú estás viendo Dazón, haces una captura de pantalla y sale en negro. Le puedes hacer una foto a la tele, si quieres, ¿vale? Y aún así tal, pero no puedes hacer una captura de pantalla. Hay un mogollón de aplicaciones que no permiten este tipo de contenido.
Pero això que és per privacitat o seguretat?
Tot el que és missatges efímers.
Privacitat i seguretat.
Però tot el que és missatges efímers, és a dir, si tu envies un missatge que vols que caduqui, justament no vols que la gent se'l pugui guardar. És per això. Snapchat ja ho feia en el seu moment, fa anys. Snapchat és una xarxa de missatges efímers, vull dir, que caduquen als 10 minuts, a l'hora o a les 2 hores. Doncs amb WhatsApp, de moment, és el mateix en aquests casos. En fi, va, que ens hem passat, però hem parlat de noves tecnologies, com sempre. Ens pots escoltar també a través del podcast. David Casero, un plaer, com sempre.
Muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà, Ull.
Ull, dimecres que ve, no, l'altre mes.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Hem tornat a guanyar temperatura ja per sobre dels 25 graus a la ciutat de Lleida. Ja ens han dit que ahir vam assolir una màxima de 28 i que avui, si no s'espatllava la història, doncs similar o fins i tot més. No sé si és les darreres cuetades d'aquest estiuet de Sant Miquel o què, però estem al mes d'octubre i t'asseguro que al matí estàs a 12-13 graus, has d'acabar sortint amb màniga i una jaqueta, però res, a mig matí, migdia i primeres hores de la tarda et sobra. És aquells moments en el que vas arrossegant la jaqueta per tot arreu. Si te la deixes al matí, t'acaba refredant, això és així, i si no, doncs l'has d'acabar portant tot el dia a la mà. En fi, que comencem la nostra tertúlia amb veu de dona fins a les 2 de la tarda, com sempre, ben acompanyats amb nosaltres des del grup de dones Lleida, la Carme Bellet. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Carme?
Bé, una mica caloradeta, porto ventall, mira.
Clar, és que vosaltres esteu en una habitació interior que no té finestres ni res, ara els he posat l'aire, perquè és curiós, això del... Quan fa massa calor, perquè fa massa calor. Quan fa massa fred, perquè fa massa fred. I aquí, Lleida, la veritat és que ens estem perdent tardors i primaveres, aquells entremitjos. També que sí, ja està. Doncs ho estem perdent. O fa molt fred o fa molta calor. Has seguit reflexionant, per cert, amb el tema de les bodes, Carme?
No, jo no sé ara de què em parles.
No, perdona, no, que havia la Gemma. No,
hi ha la Gemma.
L'altre dia vam estar parlant de bodes,
sí,
és veritat, ara no recordava. I estàvem parlant del tema bodes perquè es veu que es tornen a casa molt les persones. I això ha tornat a pujar, però vam estar parlant sobre quin tipus de bodes es feia i, escolta, que la gent no s'està de res, tampoc. No sé, com ho veus?
A veure, jo no... Ni he assistit mai a gaires bodes.
Tampoc.
Ni naturalment a la meva tampoc, perquè no he tingut de boda. I, doncs, els que venen darrere meu, tampoc. Van dir, sí, ens casarem, però que no, hi ha canalla darrere i tampoc. I al meu poble se'n celebren alguna, però vull dir, potser sí, no? El que dius tu, naturalment, tu estàs informat, però jo no ho veig al meu costat.
Ens ho deia una wedding planner, que va estar amb nosaltres la setmana
passada.
Jo he informat d'aquestes coses, tampoc. Jo m'he de refiar del que em diuen.
Bueno, suposo que també la festa sempre és una cosa agradable.
No, Carme, ja veig que t'estic posant en un jardí interessant. O sigui, ja me n'he adonat. Vull dir que... Res, ja tornarem a parlar un altre dia d'aquest tema, perquè això dona, també, són d'aquestes coses que almenys és maco de parlar-ne. Mira, avui des de l'associació Ab Lleida està amb nosaltres la Laura Revés. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Laura, t'he de presentar, m'has dit, com a coach i economista.
Sí, està prou bé.
Com a coach de què?
Coach professional.
Però de creixement personal, d'economia...
Quan tu ets coach, et pots especialitzar en alguns temes, no? Hi ha gent que és coach de família, de matrimonis o adolescents, no? I en aquest cas només agafo casos professionals.
Aha.
De trajectòria professional.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
Ricard, si t'hagués fet cas, probablement no estaria constipada, com estic avui.
Clar. Si a mi també em passa, això.
I referent als casaments, només et diré que jo em vaig casar al jutjat amb un traductor. És a dir, m'obligaven a casar-me en castellà i vaig demanar un traductor. Era absurd, perquè, clar, tots entrem en castellà. Però teníem un traductor que ens traduïa tot el que deia en castellà al català.
Caram.
Sí.
Déu-n'hi-do. No, com és un tema que dona. Mm-hmm. Cristina Cervera, què tal? Com estàs?
Molt bona tarda.
Has vist, no?, com dona, com estirem el tema.
Sí.
Déu-n'hi-do. Sembla que no tinguem temes. Si en tenim un munt de temes. Però és que aquest me va fer gràcia. Bueno, escolta, pel jutjat amb un traductor...
Oh, m'acabo de sorprendre, no? És curiós el tema, no?
Sí.
Això dona per un llibre.
Sí, també.
Ara que dic llibre, resulta que la Laura i la Cristina es coneixien perquè van coincidir per Sant Jordi signant llibres. Mm-hmm. Això vol dir que, la Cristina ja ho sabem, però Laura vol dir que tu també tens com a mínim un llibre.
Com a mínim, sí. Cómo vivir tu propósito sin amargarte la vida. I per Sant Jordi la Cristina i jo firmàvem juntes, eren veïnes de signatures i ens vam conèixer allà.
Cómo vivir...
Tu propósito sin amargarte la vida, sí.
I funciona?
Sí. La veritat és que sí, estem molt contentes.
Jo ho sento, és que al final de vida només n'hi ha una, que sapiguem. O sigui, com millor la puguem viure,
exacte,
i menys amarga, millor. O sigui, que si funciona, escolta, li haurem de pegar un cop d'ull. Bé, escolta, que us agraden les pel·lícules d'espies?
Total.
Ah, sí?
Total, sí. Tot el que és acció...
La Cristina no.
No, no massa.
La Carme tampoc. És que, no, t'ho dic perquè coneixeu un... Hi ha un home que es diu James Bond.
Sí.
Avui no sé per què és el dia... Bueno, sí que sé per què. És el dia mundial de James Bond. Fa més de 50 anys, 58 anys, des de que va començar a fer aventures a les pel·lícules, un personatge fictici. Déu-n'hi-do, 58 anys.
Sí, és un home molt atractiu, sempre. El protagonista és sempre molt atractiu.
I ha anat canviant, curiosament.
Ha anat canviant, però sempre ha sigut molt atractiu.
Sí, mantenen el nivell,
Molt mascle, bones pel·lícules, molt ben fetes.
Jo em quedo amb l'última. El Daniel Craig era, per mi, després del Sean Connery, no?, perquè és com una llegenda... El Daniel Craig, per mi, era el que simplificava més, el que significava més això que tu dius, Carme, el de la masculinitat i la gallardia, no?, una mica...
Cristina.
Jo aquest tema d'acció la porto bé.
Escolteu, ja no sé quantes pel·lícules de James Bond, a part dels llibres i tot plegat, o sigui, hi ha moltes més pel·lícules que llibres, la veritat. Bueno, és una franquícia i, a més, ja, sí, és veritat, té una estètica ja molt concreta i les pel·lícules ja han de seguir per això. Bé, mira, seguint, avui us volia parlar de la docència, dels mestres i les mestres, perquè avui és el Dia Mundial dels Docents i sempre ens omplim la boca de, quan parlem de la societat i de millorar la societat, doncs que té tres pilars bàsics. Un d'ells sempre és l'educació. Sempre parlem de l'educació i que tots els problemes s'han de solucionar amb educació. És a dir, que hi ha problemes amb els adults de no sé què... No, escolta, això tranquil, si se'ls eduquem bé a l'escola, no passarà. La veritat és que hi ha exemples que demostren que això no funciona així o que no ho hem sabut ensenyar o el que sigui. Però vaja,
l'educació és força important. Com veieu en ple any 2022 la figura de la mestra o el mestre avui en dia? Anem a parlar de petits, si voleu, de primària. Primària infantil, que ja comença a haver estires i arronses entre famílies, mestres i alumnes, fins i tot, i mestres. Com està l'educació? Està bé? No està bé? És millorable? Laura?
Toques un tema que té moltíssimes arestes, no? Pensa que el sistema educatiu actual és una autopista d'un carril on encaixes o encaixes, no? Quan no encaixes és una font de desesperació per l'infant i una font de desesperació pels pares, i que penalitza, doncs, ser diferent, no? I quan tu arribes a l'edat adulta i surts al mercat laboral, et diuen, bueno, en què ets singular, tu? I resulta que m'han ensenyat tota l'etapa educativa a ser igual que el ramat. I després, quan vaig a buscar feina, em diuen, sí, però en tu, en què et diferencies? Quina és la teva marca personal? Clar, tenim un desajust entre el que demana la societat i el que demanen les empreses respecte al que es fa al sistema educatiu, que és molt gran. Llavors hi ha aquesta angoixa, no? El mestre té un paper fonamental en la vida de l'infant i quan és més gran, és un referent. Imagina quan van als exàmens de selectivitat. Si tu tens un mestre que t'ha explicat que és un examen com un altre i que la major part de la gent l'aprova i que, no, que tothom tranquil, la gent va amb unes expectatives a l'examen, no? Si tu tens un mestre que et diu, ui, l'examen de selectivitat, prepareu-vos, com vas tu l'examen? Doncs vas amb una...
No, vas tremolant.
Vas tremolant. Per tant, el mestre és una figura super, super important.
Carme Bellet.
Sí.
Vas tenir bona experiència a l'escola? Com la recordes?
Bé, jo com alumna...
O una figura d'un mestre, una mestra que t'hagi marcat.
Bé, jo he sigut alumna, naturalment, i professora, com saps, tota la vida, fins a la jubilació, i aleshores són dues experiències. I com a alumna, doncs, bé, recordo... Sempre hem tingut moments de tot tipus, però bé.
A veure, tothom hem tingut aquella mestra o aquell mestre, que em té mania.
Sí, no. No recordo res especialment. De totes maneres, tu quan has començat, deies, has utilitzat dues paraules pel mateix, penso, ensenyar i educar. I dintre del món de l'ensenyament, fixeu-vos que a vegades s'ha dit departament d'educació i a vegades departament d'ensenyament.
Ha anat canviant això.
I aleshores, dins dels docents, aquest ha sigut un debat que encara és què hem de fer, perquè hi ha gent partidària, aquí hem d'ensenyar, estic parlant de gent més gran, potser. No tant de la primària que volies tu.
Ara parla la Carme Bellet, mestra. No?
Sí.
Sí, això vull dir... No, que m'interessa molt el teu punt de vista.
Si ensenyar o educar, i no és el mateix, no és el mateix, i no, en fi, el paper de l'educador no és el mateix, potser, d'allò que ensenya una matèria, que seria una cosa més restringida, no? I durant tots els anys que he sigut jo, aquest debat hi és. Per tant, també és bo que hi sigui, perquè per nosaltres, pels docents, que els que érem docents, doncs a vegades no ho sabem tampoc, no ho sabem. Nosaltres hem anat a la universitat i, bueno, m'ha après una matèria i el que a secundària, doncs, ens han abocat allí a l'ensenyar la matèria. El com ho faràs, això ja és una altra cosa, que aleshores el que diu la Laura, això té conseqüències de molt tipus.
O sigui, creus que els mestres abans se'ls exigia més ensenyar i avui en dia se'ls està començant a exigir més educar que ensenyar?
Bueno, les famílies...
O han de gastar més temps en educar que en ensenyar?
Això de l'educació també ja fa molts anys que es diu, no? Dintre de les famílies és que a l'escola, això té culpa a l'escola, vull dir, no educa... M'entens? O sigui, se'ns ha demanat sempre... Jo penso que ara més, naturalment, ara es demana més perquè tot lo nou també se l'afegeix a l'escola. Però aquest és un debat que sempre hi ha sigut i penso que és molt interessant.
Cristina Cervera, com a mare d'una nena que està encara amb edats baixes, del sistema educatiu, com ho vius?
Bueno, sí, la Chloe ara fa primària i, bueno, el que diu la meva companya, estic totalment d'acord. Una cosa és l'ensenyança i l'altra és educació. O sigui, és ensenyar i l'altra és educar. Penso que els pares tenim un paper molt important també, no només l'escola, sinó els pares. Transmetre-li, pues, valors i inspirar-los a ser millors persones i ajudar-los a que tinguin noves habilitats i que empoderar-los cap a un millor camí, no? És a dir, penso que la feina d'un professor és superimportant i que és superlaboriosa i que no deixa de ser important, però dels pares també és superimportant, no? Llavors penso que un professor, en aquest cas l'ensenyament, com dius tu, és una eina de transformació social, no? O sigui, és una xarxa a nivell social que l'escola és un paper molt important, però a nivell de casa també ho és, no? Per tant, no deixa de ser un biomi entre dues parts, no? I no res, més que és això, jo penso que pues, és una feina molt entregada i la respecto moltíssim i penso que la de la Chloe ara pues, comença en primària i s'està pues, configurant com a persona i penso que l'escola fa un paper molt important i quan sigui gran doncs ella escollirà el que ha après durant tota la durada d'educació, endavant pues, dirà, pues, mare, vull fer això o me decideixo per això o allò, no? Però que tingui l'opció de poder decidir ella mateixa què vol fer quan sigui més gran, però que les bases principals, bàsiques, doncs estigui ben configurades i establertes, no? I sempre ho dic jo, és molt important la motivació, ja des de casa com des de l'escola, no? I és un, pues és un treball en comú, no? Entre dues parts.
Laura, agafant el que deies, és a dir, després quan entres al món laboral t'has de reinventar o buscar la manera i hi ha vegades hi ha persones que diuen, bueno, jo és que ara no ho sé fer això, perquè és que és el que dius, m'han dit que ho faig així, doncs ho faig així.
Ja t'he dit que aquest tema dona per molt. Eh? Mira, sí. Les carreres laborals s'allarguen. El meu fill té 12 anys i jo li dic que es jubilarà als 80. Per tant,
no em diguis això, que estic calculant la meva ara.
No riguis, no. L'esperança de vida s'allarga i això té unes conseqüències sobre el mercat laboral, no? Què significa això? Que haurem d'estar fent upskilling i reskilling, és a dir, adquirir noves habilitats o canviar de camp durant una vida laboral que s'allarga moltíssim. Treballar molt en networking, el treball amb equip, la resiliència, l'estrès, les inquietuds, l'aprenentatge continu, tot això haurem de tenir molt, molt activat. L'educació és una arma. Si t'hi fixes, els governs no es posen mai d'acord amb aquest tema i cada vegada que hi ha un canvi d'acord, doncs capgirem el món educatiu de dalt a baix, no? És un arma. Als països més dictatorials, l'educació s'utilitza doncs, per mantenir la població calmada, diguéssim, poc revolucionada, no? Aquest és un tema. I l'altre que reprenc, el que deien és la Cristina i la Carme, no?, de la responsabilitat que tenen els professors, no? Jo crec que la figura del mestre és una figura que hauria d'estar més valorada del que està, i que com a pares els hi donem una responsabilitat molt important, perquè els pares arribem a casa, correm, fem el sopar, no? El nen ve, ajuda'm amb els deures, no puc perquè estic fent no sé què, no? I traslladem una part molt important de la responsabilitat que tenim com a pares als mestres. I moltes vegades no és una corresponsabilitat, sinó que fem aquest trasllat i llavors els hi assignem poders que no són seus. És a dir, nosaltres tenim una part, aquesta part que deia la Cristina de valors, correspon a les famílies. Una altra cosa és que tu triïs un col·legi que vagi alineat amb els teus valors, no? Uh-huh. Aquesta part és molt important. Quan el meu fill començava un curs, ara ja no ho faig tant perquè ja té 12 anys, però quan el meu fill començava un curs, jo el primer que feia el primer dia era demanar tutoria amb la tutora. L'entrevistava, com si fos una entrevista de feina. Volia saber amb qui estaria el meu fill durant tot el dia. Podia durar 5 minuts o podia durar mitja hora. Però jo necessitava conèixer la tutora. Per què? Perquè passava més hores amb la tutora que amb mi.
És que si ho pares a comptar es fareix, eh? Però realment és així.
Totalment. Llavors, crec que hem de ser corresponsables, que els pares tenim un valor, una feina molt important a educar els nostres fills amb valors i que hem d'acompanyar aquests mestres i aquestes escoles. I al mateix temps treballar aquesta singularitat que quan seran grans els hi demanarà el mercat laboral.
Jo, de totes maneres, sóc partidari de que els mestres ensenyin i els pares eduquin. Els pares han d'agafar consciència de que tenir un fill, mares i pares, és una responsabilitat que a part de que és molt maco i de que també hi ha dies que, escolta, que els engegaries els engegaries, però que és maco en general, però que té unes responsabilitats i que té una despesa de temps, que això és el que a vegades o no estem disposats a assumir o el món laboral no ens deixa assumir-ho. Per això sempre defenso que els pares hem de saber, abans de tenir fills, que hem de gastar temps educant-los i a l'escola que els ensenyin contingut que jo no puc fer a casa. No sé, Carme, si ho veus així, o Laura.
Jo ara discutiria amb ell.
Sí, sí,
tu, Carme, com ho veus?
Que és... Bueno, és una mica tot. Penso és una mica tot.
S'ha de buscar un balanç, evidentment.
Sí,
però
sí, és una mica tot, perquè a l'hora de transmetre tu transmets també maneres de pensar
sí,
i valors.
Sí, sí, però jo prefereixo que a l'escola fonamentalment els ensenyin contingut, els ensenyin, i que el tema d'educació me'l deixin a mi fort. No, no zero, però... de balanç.
Però aleshores, val, jo potser també estaria més d'acord amb tu, però una cosa molt important, i ho dic pels pares i mares que ens escoltin ara, és que hi hagi realment molta relació, és a dir, que els pares s'impliquin i que el professorat ens agradi molt. Bueno, potser n'hi ha algun que li molesti, però en general a nosaltres, i el crio, el nen o la nena, ho sap que estem en relació... I això és molt beneficiós, encara que li faci una mica de cosa i venen a parlar, però això és important per ell, que hi hagi aquesta darrere, aquest coixí, diguéssim, per ell. I penso que animo doncs, a tots els pares i mares a que s'involucrin i a que hi vagin i a que siguin pesats i pesades amb el centre on tinguin la criatura o l'adolescent o el que sigui, perquè jo penso que és molt bo per amb ells.
Laura.
Discutiria amb tu el tema continguts, amb el sentit de que fixa totes les habilitats que són imprescindibles pel Fòrum Econòmic Mundial al 2025, no n'hi ha cap que sigui memoritzar. És a dir, a dia d'avui ens han d'ensenyar a pensar, ens han d'ensenyar a solucionar problemes.
Quan deia continguts no em referia a colzes i repetir com un lloro. No volia dir això, volia dir contingut, em refereixo que m'ensenyin matemàtiques. M'és difícil a mi ensenyar-li a casa a partir de certa edat. Doncs això que li ensenyin a l'escola, però que li ensenyin de les maneres modernes, evidentment.
No, hi ha d'haver una base, no? Hi ha d'haver una base troncal, que tothom hem de ser ciutadans del món i, per tant, necessitem una base que sigui sòlida. A partir d'aquí hi ha d'altres maneres d'ensenyar o hi ha d'altres habilitats que s'hauria d'ensenyar i potser no s'ensenyen. Educació emocional. Les persones som emocions amb potes. A les escoles apenas s'ensenya això, com gestionem emocions. I després, quan som grans, doncs tenim un munt de conflictes. Pensa que el 98% dels problemes de comunicació, de problemes a les empreses, són fruit d'una mala comunicació. Ens l'ensenyen a comunicar-nos bé? Hi ha temes que són substancials i que són imprescindibles per anar per la vida com a adults, que no es toquen, o es toquen molt de passada. Per tant, hem de repensar aquest programa, aquest sistema.
Cristina.
Totalment d'acord amb el que diu la meva companya. És superimportant l'educació emocional, o sigui, controlar els pensaments i actituds davant de la vida. No? La persona, quan es configura, no només té coneixements tècnics, sinó també com a persona, és superimportant perquè et defineix al llarg de la teva vida. No? I és superimportant en aquest sentit.
Jo sempre he defensat també que, a part del tema emocional, s'hauria de tractar coneixements d'economia bàsica, economia familiar, per exemple, educació vial, encara que igual mai et treguis el carnet de conduir, aquestes coses que el dia a dia... Mira, jo sempre dic una cosa, jo quan vaig marxar de casa, tot i que n'havíem parlat a casa i ho veies, portar l'economia d'una família no havia fet... O sigui, no n'havia parlat mai a fons. I ho traus en van el primer any, és com un provo, m'equivoco, i vaig rectificant i vaig aprenent. Però no n'havia parlat mai, jo, per exemple, ni a l'institut ni a l'escola.
Això s'està repensant al sistema universitari.
Sí, però entrem a l'allò, s'està repensant...
No estem tan enrere. Hi ha alguns països que ja ho estan fent, que els primers anys són troncals, on tractes aquests temes que tu dius de base, i després sí que entres amb les especialitats que tu has triat. Però tothom hauria de saber que és un balanç. Tothom hauria de saber programar mínimes coses. Tothom hauria de saber gestionar una empresa mínims, o sigui, tenir una base. I a partir d'aquí després ja fas l'especialització, però ens n'anem ja a edats més adultes, no pas a les edats que demanaves tu.
Com està canviant, Carme?
Només sé que aquí som quatre i vosaltres tres, quan us heu posat en aquest tema, ja els tres heu posat tres diferents.
Sí,
i si hi hagués cinc persones més, em posarien cinc més. Ho dic perquè això és també, ja ho sabeu, és molt repetitiu i, bueno, per això hi ha tanta també divergència i tanta... Bueno, primer perquè a les cases ja gairebé totes hi ha nens i nenes i tothom hi està posat i a tothom afecta, però tothom hi posaria alguna cosa més i segurament teniu raó. De totes maneres, ja que heu parlat d'aquest tema d'economia, no sé si ho coneixeu, jo no hi estic gens d'acord, però així és, des de fa bastants anys els bancs estan dins dels instituts. I els ensenyen com fer... Jo no estic d'acord, demanar crèdits i totes aquestes coses. Els ensenyen això perquè jo estic, he estat dins d'aquestes xerrades. Per tant, qui té poder també hi és. M'explico. Qui té poder i...
Sí, parcialment.
Entre en el món de l'educació.
Déu-n'hi-do. És veritat, això, o sigui, som quatre i som quatre punts de vista diferents i segurament tots tenim part de raó. I segurament tots, part de les coses que proposem, acaben funcionant. De totes maneres, Laura i Cristina, vosaltres que encara també estem, i jo, que estem a edat escolar, quantes vegades hem anat a reunió de pares i sobre el tema deures. Mira, ja només poso aquest, deures. I hi ha el pare, que està, el pare o la mare, que estan molt a favor de molts deures, el que moderadament a favor, el que no en vol massa i el que no en vol gens.
Sí, sí.
I tothom té la seva experiència i tothom té les seves històries i tothom té la seva part de raó. O sigui, només de deures parlo, A partir d'aquí...
Sí.
Deures a favor o en contra?
En contra.
En contra totalment.
Jo no et vull portar la contrària avui,
no, però... No, jo no m'he pronunciat encara.
No, en contra,
jo us pregunto.
No en contra totalment, però crec que l'infant ha de tenir temps per poder jugar, per poder anar al futbol, per poder fer teatre, per poder córrer al pati, i tenen unes agendes que estan molt carregades, normalment tenen extraescolars amb carga lectiva també, i arriba un punt que els nens poden fer de nens molt poca estona al dia. Llavors, al meu col·le ja ho saben, que jo sempre els dic, ei, tema deures, com ho tenim aquest any? I no és una escola que fiqui excessivament deures. Jo seria dels que protestaria.
Cristina?
A veure, jo un terme mig, ni molt ni poc. O sigui, fer una constància entre l'escola i els pares. És a dir, intentar fer, no els deures absoluts que et demanen a l'escola, però sí un seguiment des de casa, també. Tampoc ofegar-los, perquè ja penso que ja tens per tot. I d'això es tracta, no? Treballar en equip, perquè al cap i a la fi la nena, o l'infant en aquest cas, la meva filla, també a mi, pues, també la motivo, no? I també pues, soc conscient de on errade o quan la puc ajudar una mica més. I potser es motive més, que penso que també els pares, pues, no surt aquesta assignatura o està començant a llegir, perquè ara està en la lectura, pues, a mi potser em fa mama, pues, fem-ho tu i jo, provem una mica, i la nota més... que va més, no més ràpid, no perquè ho feu pitjor o millor, però la mare, en aquest cas, jo, doncs m'hi dedico la meva estona amb ella a fer la lectureta i ja està.
Bueno, ja ho veieu, que ja tornarem a parlar d'això, que és un tema apassionant. Carme Bellet, Laura Revés i Cristina Cervera, com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Gràcies a vos.
Bona tarda.
Des de la UNESCO, que es va proposar aquest Dia Mundial del Docent. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2, demà i tornem puntuals a les 12:20.